Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 7. A aquesta hora hi ha retencions a les carreteres pel retorn del cap de setmana. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra.
Aquesta hora la via que va més plena, sens dubte, és la C14. En aquesta via, trams d'aturades durant més de 10 quilòmetres entre el Cuber i Montblanc per enllaçar amb la Nacional 240. En aquesta zona de Montblanc, a la mateixa Nacional, també aturades d'un parell de quilòmetres. I també en aquesta zona, la A27, retencions intermitents de 2 quilòmetres a la zona de Valls, sempre en sentit nord. De la resta de vies, destaquen aturades, però molt més puntuals, de quilòmetre a quilòmetre i mig, per exemple, a la Nacional 340, a Tarragona, en sentit sud, i a la zona de Coma-ruga, en sentit nord, en sentit Barcelona. Pel que fa a la C31, en el seu pas per Vilanova i la Geltrú, també aturades intermitents d'un parell de quilòmetres, en sentit nord, en sentit Barcelona. Avui, aquesta tarda, també va carregat l'eix del Llobregat, amb aturades intermitents d'uns 4 quilòmetres entre Guardiola de Berguedà i la 9 de Berguedà, i un petit tram de retencions a la zona de Berga. I acabem amb l'autopista del Maresme, amb la C32, també aturades, però són intermitents, un parell de quilòmetres a la zona de l'Illa i sempre en sentit Barcelona.
Pedro Sánchez anima Junts per Catalunya, com feia ahir el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, a sumar-se a la taula de diàleg. El president espanyol ho diu en una entrevista al País.
Tenemos intención de reunir la mesa de diálogo. Nos gustaría que fueran en mes de julio y desde luego nos gustaría también contar con la presencia de Junts per Catalunya en esa mesa de diálogo.
A l'entrevista, Sánchez també ha anunciat que dimarts el Consell de Ministres aprovarà que 67.000 sanitaris passin a tenir contractes fixos. Ja són 4 les dones que han denunciat ser víctimes de l'home que hauria assetjat l'artista Paula Bonet. Totes 4 l'han reconegut després que se'l veiés als mitjans de comunicació sortint del judici que va començar divendres. Així ho ha reconegut l'advocada de Bonet, Carla Vall. L'home està acusat de coaccions i amenaces a la il·lustradora al llarg de 3 anys. L'advocada de l'artista demana 4 anys de presó, mentre que la fiscalia manté la petició de 3 anys de presó. I la primera edició de la Vila del Llibre de Barcelona ha omplert aquest cap de setmana la Rambla de llibres i escriptors. Els dos dies hi ha hagut xerrades i debats literaris. En parla el director de la xarxa de Viles del Llibre, Enric Bono.
Vol portar els barcelonins i la gent de Catalunya a la Rambla com un espai de cultura, com un espai de reconeixement també de lo que és l'aportació de la Rambla a tot el que significa de la cultura catalana i com a la Rambla es van iniciar molts dels moviments culturals que ara formen part també de la nostra essència.
Bono també ha dit que la intenció és que la iniciativa es repeteixi l'any que ve i que en cada edició es redescobreixi un espai de cultura que, amb el pas del temps, ha quedat en l'oblit. I ara els esports amb Quim Salvador.
Carlos Sainz ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya per davant de Sergio Pérez i Lewis Hamilton. És la primera victòria del pilot madrileny de Ferrari a la Fórmula 1. Fernando Alonso ha acabat cinquè i Max Verstappen setè continua líder del campionat. Carlos Alcaraz està jugant vuitens de final del torneig de tennis de Wimbledon contra l'italià Jannik Sinner, que domina per 2-16-0, 6-1 i 6-4. El tercer set en marxa. Carlos Alcaraz domina parcialment per 4 jocs a 3, amb servei ara pel seu rival, per Sinner. En acabat s'enfrontaran Novak Djokovic i Tim van Richthoven. El neerlandès Dylan Groenewegen ha guanyat la tercera etapa del Tour de França, imposant-se l'esprint a l'arribada a la ciutat danesa de Sonderborg a Wout van Aert, que es manté líder de la general. La selecció espanyola masculina de waterpolo jugarà d'aquí una hora a les 8 la final del Mundial de Budapest contra Itàlia i l'exjugador del Barça de bàsquet Roland Smith ha fitxat pel Salgiris Kaunas.
I el temps fins que es faci fosc continuarà fent molta calor a l'interior i la xafogó es mantindrà força acusada a la costa. Tot plegat amb un sol apagat a moltes comarques i amb ruixats i tempestes al Pirineu i de manera més irregular també a la resta de la meitat oest del país.
RAC 1. Si són les 7...
Això és Islàndia. Si són les 7...
Això és Islàndia.
Si són les 7...
Això és Islàndia.
Islàndia, un programa que sempre comença igual però que no saps mai com continua.
Existeix Cànoves i el Perrús?
Hòstia, el Perrús no. Home, seria molt ben parit que existís el Perrús, eh?
Que no som uns monstres, que l'únic que fem és estimar
persones del mateix sexe.
Vídeos bastant curtets, no?, amb alguna coreografia.
I fins d'aquella manera que ens havien dit que no s'havien de fer.
Verticals.
A veure, esteu 20 anys dient-li gilipolles a la gent que els feia verticals.
Islàndia, cada tarda a les 7, amb Albert Om. RAC 1. Tots som 1.
Obrim aquesta tercera hora del RAC concentrat en aquesta tarda de diumenge, alguns dels millors moments de la setmana a l'antena de RAC1. Estarem amb vosaltres fins les 11. En els pròxims minuts, fins a arribar al punt de les 8, Islàndia, amb la secció d'en Joaquín Luna i l'Albert Om. A més, el versió RAC1 i en Marc Bala.
No es pot dir millor, que és una nit, exacte, un bar, l'amor, el calor d'un bar, tot això.
Sí, sí.
És una gran cançó.
Esta ronda la pago jo, aquest llibre que ha publicat Libros de Vanguardia, que va sortir ahir, que es presenta dimecres de la setmana que ve, es presenta de nit.
Com? Sí.
No? Que tu tenies molt clar que això havia de ser de nit, eh? No hi podia haver llum natural.
No,
eh?
No, i més ara, aquesta època, que les 7, les 8 encara és de dia, i a més reivindicar que la gent també no passa res per fer coses a les 11 de la nit. Abans es feien moltes més coses, i ara l'horari cada cop és més en tot, eh? Teatre, restaurants, etc. Aquesta cosa està progressant, i jo naturalment m'aferro una mica allò com un nàufrag a la...
Clar, i a més a més, que és un nit, llibre no? sobre la nit, sí, doncs es clar, presenta no, a les 11 de la nit, com ha de ser.
Des de juny d'aquests a les 8 del matí.
No, això no. Escolta'm una cosa, a veure, per què situes l'inici de les teves sortides de nit una nit abans que s'inauguri el Mundial de Futbol de l'any 82, perquè clar, he fet números i dic, hosti, tu ja tenies 23 anys aquí.
Sí, sí, el que pas que jo, curiosament, jo havia estudiat a Pamplona amb un ambient molt conservador, diria jo. Pamplona no és una ciutat que tingui una nit molt, molt activa i tal, i quan torno aquí, de cop i volta, recordo que era el dia abans del concert famós que van fer el Miguel Ríos a la Colón, abans del Mundial, amb un amic ja per primera vegada, jo crec que els dos ja ens guanyaven la vida, vam sortir la nit, vam acabar de dia, i jo, i recordo a més algun dels locals, allò em va semblar una cosa molt divertida, molt, a més, passaven, no sabies què passaria, i recordo, doncs això, Las Vegas, que era una discoteca del carrer Aribau, que hi havia molt gent de tota mena, policies, gent, jo crec que hi havia policies i ladrones, i de cop i volta vaig dir, hosti, que bé m'ho he passat, i a l'arribar de dia a casa, em va semblar una cosa que no coneixia.
Que havies descobert i havia enamorat de la nit.
Efectivament, no? I em vaig enamorar de la nit aquell dia. I a més sense res especial, no? Vull dir, recordo perfectament, no és allò que t'hagis entrompat ni que hagis conegut a la dona de la teva vida, no? Amb un gran amic, pues, vam descobrir la nit i vam dir, això m'agrada. Jo vull ser noctàmbul. Aquell dia vaig dir, noctàmbul.
Vas dir això, jo vull ser noctàmbul. De fet, l'any 82 passen tres coses molt importants relacionades amb la nit i amb el Joaquim Luna. Una és aquesta, no? Sí. Aquesta primera nit que dius, hòstia, descobreixo i m'enamoro de la nit. L'altra és que l'any 82 entres a treballar a la Vanguardia.
Mm-hmm.
I el director de la Vanguardia llavores, l'Horacio Sáenz Guerrero, mm-hmm, et convoca.
Sí,
la primera
sí.
reunió, quan sí. diria amb aquest noi que busca sí. feina que vingui, a quina hora et convoca?
Sí, a quarts d'una de la nit, va dir, vingui a partir de les 12 de la nit, cap allà a les 12 a la 1. I esclar...
Ara jo... et diuen això i no hi vas.
Clar, clar.
No, era...
Ah, però el seu despatx natural. De la Vanguardia, al
sí,
carrer
sí,
Palai, eh?
Sí, el despatx de la Vanguardia, perquè ell el que feia era... allà al matí no hi havia ningú. Llavors, el director, a aquella hora, després d'anar a sopar por ahí, tornava... i amb una mica fosc, a la taula allò em posava una mica, el despatx només tenia un flexe de la llum, un cendrer i li portaven cafès, agafava totes les còpies de totes les pàgines del dia següent i les anava amb un boli, les anava corregint, anava fent tal, i mentre feia això, doncs em va rebre i tal, i jo allò em va semblar que allò era el que també fantàstic, és a dir, no era sortir de una cosa associada al gandul, al que no penca i tal. No, jo vaig descobrir que hi havia gent que treballava aquelles hores i que feien una gran feina i que no, això, aquesta idea del matinar que, associada a que aquí, si no matines la feina no és bona, no, miri, depèn del que faci.
I, Pep Guardiola.
Bueno, efectivament, perquè clar, ella
sí, entrena. Molt d'hora, molt d'hora, sí, molt d'hora.
Allò està molt bé pels esportistes, però ens hem oblidat de que una sèrie de professions, oficis que eren molt creatius, els músics, per exemple, és a dir, gent que escrivia, gent que tenia, i tot això, i els periodistes.
Va, per exemple, ara, si avui a 12:45 de la matinada vaig a La Vanguardia, qui trobaré?
A 12:45 no trobaries, trobaries un parell de persones com a molt. Sí, sí, amb una totalment silenciós, un parell de persones que estan allà teclejant, però res de l'altre món, eh? Llavors encara trobava, evidentment, llavors allò anava a impremta, i impremta, si tu baixaves, allò era aquella cosa industrial, ple de gent treballant a les 3 del matí. Per això dic que vaig descobrir aviat que la productivitat no té per què anar lligada amb l'horari diur, depèn del que et dediquis. Jo el que volia era dedicar-me això, una activitat, periodisme, que estava associat a la nit. I
deia tres fets importants a l'any 82 relacionats amb la nit i amb el Joaquim Luna. Un és aquesta reunió quan el crida el director de La Vanguardia per donar-li feina la primera vegada és a 12:15 de la matinada. L'altre, aquesta nit fundacional, la vigília que s'inaugurés el Mundial de Futbol. I després un altre, que també ha fet 40 anys, fa dos dies ha fet 40 anys, la Revetlla de Sant Pere, que és que s'inaugura l'Up and Down a Barcelona.
Efectivament. Sí, clar, quan dius 40 anys, jo reconeixo que no vaig ser dels primers que van a l'Up and Down.
Què era l'Up and Down? Jo no hi havia anat mai. Explica'm, a veure, he sentit a parlar molt, però no...
A l'Up and Down és una discoteca que posa en marxa l'Oriol Regàs, el Ribó i no sé qui era la tercera persona. És gent que jo crec que detecten que hi ha que la ciutat del país està canviant i miren de fer una cosa que és que va tenir molt èxit, que era una discoteca que tenia un alap que era restaurant, la zona on demanaven jaqueta i em sembla que al principi corbata, i el Down, que era on més jove, més desenfadado, i allò, aquella discoteca.
Que si no anaves amb americana i corbata, no entraves.
No. John McEnroe no va entrar. El tio va dir, bueno, pues jo marxo perquè no, és igual, no m'interessa. Ells tenien allà un guardarropia, tenien jaquetes de diferents
talles
per deixar-te-les i tal. Clar, van aconseguir una cosa que després ho he vist sempre a la vida, que és que la porta era de molt difícil accés. I en lloc de dir, no m'han deixat entrar, doncs, com el McEnroe, jo aquí no torno, la gent, quan li passa això, encara s'esforça més per entrar. Van anar creant una atmosfera selecta a la que tothom volia entrar. Evidentment, si tu mires la gent que va passar per allà, Jack Nicholson, Michael Douglas, els esportistes dels Mundial de les Olimpiades, els Jocs Olímpics del 92...
Però també esportistes del Barça, o sí, polítics, sí, no? Sí, també era un lloc per ser vist.
Era un lloc per ser vist, i jo de fet havia vist a molts jugadors del Barça. Havia vist a Stoikov tornar d'un partit que havien jugat al vespre i a les 3 del matí, suposo que en lloc d'anar de l'aeroport a casa passava per allà i donava una volta i tal. I va tenir una, a més, un gran, sociològicament és una discoteca que marca una inflexió, un canvi. La nit de Barcelona era famosa pel bocatxo, pel goig divin. Anys 60, 70, és goig divin. I gent d'esquerres. Goig divin era... com diu el seu nom, eren gent molt d'esquerres i tal, i aquí és, diguem, la gent que seria més de dretes, més burgesa, que tradicionalment no era exhibicionista, aquí troba un lloc on s'exhibeix i on pot anar amb els cotxes i deixar la porta, les claus al cotxe, i és un cert canvi que va tenir un gran èxit, perquè a més es podia sopar fins més de les dues del matí i no un entrepà tal, i allò cada nit estava ple, va ser un èxit, i van captar molt bé aquestes coses elitistes, un carnet. Si tu tenies un carnet, allò ja et garantia entrar. Si no el tenies, depenies de que el porter li agradés. Aquella època, la gent a la que veia portava bambes ja quedava automàticament exclosa. I era aquest joc de les vanitats que a la nit també a la gent li agradava. I era un lloc molt animat, i a més que tenia una part, diguem, més formal a dalt i a baix més desenfadada.
El llibre parles que segurament la gran dècada de la nit a Barcelona han sigut els anys 80.
Jo crec que els 80 tenen molt, perquè hi ha un
com
capítol...
Com era? Apandar una part, diguem? Que hi havia més.
És que hi ha un factor que jo crec molt important, que és el divorci. La llei del divorci. De cop i volta, parelles que estaven, diguem, en una situació no bona, potser ho arrossegaven de fa anys, diguem, es divorcien. Comença la gent a divorciar-se.
Surten en tromba,
i efectivament, i és una mentalitat molt hedonista de sortir, de fer les coses que no havia fet i tal. Llavors et trobes que coincideix tots els gremis socials, diguem, els progres, els pijos, els no sé què, amb ganes de sortir la nit. Llavors la nit s'omple de locals que sempre estaven, gairebé sempre, totes les nits de la setmana hi havia gent, i cadascú triava, i naturalment una nit sempre era, bueno, i ara on anem? Si un lloc que estava una mica tranquil, a on anem? Uh-huh. I sempre trobaves, i sempre hi havia un lloc per fer l'última copa.
Clar, tu parles d'una cosa que a tu no et toca tant per edat, diguem, però és la nit durant el franquisme, que és just els anys abans dels anys que estem parlant ara, que, clar, retrates un món amb una dictadura, cada dia era inflexible, per entendre'ns, no? Sí. I que llavors, si buscaves la llibertat, l'havies de buscar de nit, diguem, no? Llavors, és una mica, o sigui, el públic dels anys 80 de nit són els que us hi heu afegit generacions noves, sí, com la teva, sí, però sí. S'arrossega, diguem, tota la gent que ja ha trobat la llibertat durant el franquisme de nit?
Efectivament, jo per aquí reivindico, per exemple, molt la nit amb dos factors, aquest, el final aquest del franquisme, i també amb els homosexuals, no? La nit és on ells comencen a sortir, a deixar-se veure. Per això dic que jo defenso la nit com transgressora, com un espai molt lliure. I després jo vaig arribar a veure una espècie que llavors a l'època era, que eren els Rodríguez. Això va ser una enyorada.
Explica-ho això per la gent més jove, perquè això ja és una espècie que ha desaparegut.
Ha desaparegut, però jo els recordo entranyable, entre ells el meu pare. Els Rodríguez...
Sí, ets fill de Rodríguez?
Sí, el meu pare era el perfecte Rodríguez. Eren gent que treballava tal, i quan arribava Sant Joan, ja tu ja acabaves el col·le, i eren èpoques de prosperitat econòmica, les coses anaven com a millor, finals dels principis dels 70. Llavors, què feien? Llogaven una caseta o compraven d'estiueig, i la dona i els fills estaven des de juny fins a Mercè. Llavors, què passa? Ara, això, la gent puja i baixa amb molta facilitat, però realment, en aquella època, gent no baixava i pujava cada dia. Llavors, es creava un microclima d'homes sols, que acostumaven, jo crec, a tenir un restaurant d'algun amic, que es trobaven allà, i aquesta gent començava l'estiu, diria jo, amb un gran ímpetu, no? De farem, no sé què, de sé quantis, i sortien, i realment eren gent, en aquest sentit, molt primitiva, perquè no es plantejaven sopar a casa, no sabien fer gairebé una truita a ningú. I el bar era com una alliberació, sense els nanos, sense res i tal. I eren gent que la nit sortien. Si tu mires els anuncis de l'època, hi havia una cadena de sales de festa que es deia Night Clubs, que es deia Ferrer, que aquests ja...
Home, hi havia el Mr. Dollar, aquest de la ràdio, no?
Ara és un McDonald's, malauradament, i aquests locals aquests ja eren
cabarets, cabarets, no? Molinos,
eren
també,
especialistes en... i jo allà vaig descobrir una nit que finalment em van, ja hauria de tenir 13 anys o 14, em van deixar anar amb ells, una mica va haver divisió d'opinions, però jo vaig anar, i la meva gran sorpresa era una sala de festes que es deia Martins, al costat de l'hotel a Casa Fuster,
Casa Fuster,
que després va ser una sala molt canyera gay. Doncs allà hi havia un ballet tailandès de noies amb els pits nus. Jo, clar, quan anaves al cine i jo estava talladíssim veure allò allà, allò em va semblar de dir, aquí hi ha un món nocturn que no té res a veure amb aquesta Espanya catòlica, franquista i tal, i és veritat que molta gent, amb això evidentment cal que ho digui, no estic aquí defensant el franquisme, però aquells anys finals del franquisme hi havia a les nits passaven unes coses que no es corresponien amb la moral oficial. La nit era com dir aquí, la nit s'hi valia tot.
Sí.
I allò em va impressionar. I el Rodríguez, naturalment, al final ja demanava, ja llançava la tovallola, ja estava en fars de sortir les nits i d'estar sopant fora, i el que volien ja és que la família tornés i fer vida normal.
Clar, tu, el títol d'aquest llibre que va sortir ahir, del Joaquim Luna, que es diu Esta ronda la pago yo, que és la crònica de la nit, una mica com ha evolucionat des d'aquell que va començar a sortir fa 40 anys fins ara, ara anirem una mica també a tota la decadència, però el títol, Esta ronda la pago yo, no? I tu parles una mica que a les nits surt la persona més generosa.
Efectivament, evidentment també hi ha els rates que
no, també ho són de nit, no?
No paguen nit, no paguen tal, però al final sempre els s'acaben, no troben el seu lloc la nit. Jo vull trobar
els calés els fas de dia i te'ls gastes de nit.
Efectivament, la gent de dia es pensa en fer calés, i a les nits els que sortim, pues, en gastar-te'ls. Jo de dia tampoc penso en fer calés, però a la nit és per disfrutar, per gastar. I jo és quan veig a la gent que no mira tant les coses, que no és tan primmirada, que no importa, perquè si tu estàs passant bé, en aquell moment tu no penses si pots gastar copa. I jo em sembla que la frase que resumeix aquest esperit, que a mi m'ha passat moltes vegades, fa molt, aquí al carrer París, davant de l'antic cinema Astoria, també hi havia un tio allà al costat que em va dir, bueno, que em va convidar un amic, no ens coneixíem de res, però suposo que li vam caure bé, el tio, jo què sé. Quan vam anar a pagar, va dir, no, ja ho ha pagat aquell senyor, que tal. Aquesta generositat, aquesta espontaneïtat és fantàstica. Evidentment també hi ha gent que dona la pallissa, jo això també a la nit ja com t'agafi algú
també,
que dona
també
la pallissa.
Escolta'm, quins són els dos arguments, diries tu, tres, que et fan sortir de casa? O sigui, que fan que la gent surti... Ara anirem a la decadència, sí. Però en principi, què creus que mou a la gent de dir, en comptes de quedar-me a casa, surto?
Jo crec que sempre ha sigut conèixer algú que et sembli atractiu. En el meu cas, pues, conèixer dones que siguin atractives. Allò em sembla que és...
Sortir a lligar.
És una emoció. És emocionant.
És una emoció. És emocionant. A veure què passarà avui.
És emocionant. I després també, després ja inclús, ja no és només això, és també de dir, bueno, a casa tot és més rutinari, és més avorrit. Fora no saps mai què et trobaràs. I quan trobes un ambient divertit un dia que no t'ho esperes, és fantàstic. Encara que dormis poc un dia, jo almenys em vaig a dormir content i m'aixeco content. Si la nit m'ho he passat bé i ha sigut i aquell i l'altre i un que feia no sé què i l'altre que va explicar, que va dir que no sé què, aquestes situacions jo crec que de dia no passen. De dia ja ens llevem i tenim ja una mica pautat tot el que farem, i ara cada cop més, inclús per quarts d'hora. En canvi, a la nit tu surts i no, ja comences i dius, bueno, estaré, si m'ho passo bé segueixo, i si no, i prendre la vida així, jo crec que també convé, és a dir, fer les coses en funció de si tu estàs passant bé o malament.
Hi ha una reflexió que fas al llibre, jo deia això, motius per sortir, no? Per exemple, podríem posar l'alcohol, no? Tu dius una cosa, no sé si amb orgull o no, que amb 40 anys sortint de nit, el Joaquim Luna, no t'has emborratxat mai?
No, emborratxat...
Emborratxat per perdre el sentit.
No, mai, però tinc la sort de que el cos ja es tanca i no passa. Jo...
Però això ho recordes tot, no?
Sí, per desgràcia recordo tal, i bueno, ja, mama,
però perquè saps veure quan ha de ser l'última? o no?
Sí, sí, perquè, a veure, perquè si no també, quan et passes amb l'alcohol, després les conseqüències no són agradables.
No et lleves tan content.
No et lleves content, efectivament. Sant Fermins, que, bueno, pues que dius, no, no puc beure tant, perquè Sant Fermins és allò que tothom va, vinga, altra ronda, xaval, bueno, sí, però no m'agrada, a mi m'agrada controlar una mica el... Perquè jo també la nit, els que som boiers, la nit és meravellosa. Perquè, clar, tu, si mantens la sobrietat, a vegades, quan els altres no estan, és quan veus coses que són divertides.
Ballar.
Ballar...
M'he rigut molt. Ah. O sigui, he pensat, és que és així, i hi haurà excepcions, eh? I ara ens escoltarà gent i hi haurà excepcions. Però tu dius una cosa, que dius, jo no he vist mai un tio que li digui a la seva dona, escolta'm, avui... tinc ganes de sortir a ballar. I surto a ballar. I hem quedat amb els amics i sortim quatre amics i sortim tots quatre a ballar.
Mai, a mi no m'ha passat.
A mi tampoc.
Jo, si algú jove tal, un consell que li agradi, per exemple, lligar, que hem tret aquesta expressió antiga, el meu consell seria, escolta, aprèn a ballar. Perquè, escolta, si aprens a ballar, ja veuràs,
ja tot,
jo ho he descobert tard i malament. Però és veritat, no? Jo, les dones amb això ho tenen molt fàcil, inclús, però un home, és que jo mai hem dit, bueno, anem a tal discoteca
a ballar. Que pots acabar ballant com un boig. Però la intenció... No és sortir a ballar, diguem, no?
Tradicionalment era lligar i era...
Bueno, és una tapadora, quan diem que volem sortir a ballar, a veure si us adoneu.
Efectivament, Maria. El que ha dit la Maria, jo un dia vaig escriure parlant de la fidelitat i infidelitat, totalment en broma, però deia que les dones casades ho tenen molt fàcil, perquè si diuen, escolta, que anem a ballar les amigues, la seva parella inclús està content, perquè pensa, avui ja m'he tret la...
La pressió de ballar jo.
La pressió de ballar jo. Ballar. La qual cosa, bueno, pues, que és igual, que efectivament, en canvi els homes, jo ja dic, no coneixo, i coneixo homes que han donat excuses per fer altres coses, però mai, l'excusa mai ha sigut, vaig amb el Luna a ballar. No.
Escolta'm, Joaquim, què ha passat amb la nit? Perquè, clar, hi ha una part d'aquest llibre, tu dius, auge, agonia i fauna. La fauna la trobareu al llibre, de l'auge jo crec que ja n'hem parlat, l'agonia, o sigui... Què ha passat amb la nit?
Jo crec que hi ha un primer factor decisiu, que és les xarxes. Si tu li treus a la població masculina que per lligar, sortir a la nit per lligar, naturalment, i quan tu pots lligar, diguem, amb més agilitat, més eficàcia, més, d'una manera més pràctica, via xarxes...
A la masculina i a la femenina, no?
També. Sí, efectivament. Sí, jo ara pensava, però els homes clarament... Les dones entenc que a vegades també sortien a ballar, no? Els homes... Bueno, els dos.
Sí.
El cas és que això ja et treu un dels al·licients que tenia la...
Pots lligar des de casa.
És més, la gent lliga més des de casa. Això ja és un factor decisiu. Després, unes corrents de, diguem, d'opinió que per mi són anglosaxones i jo, per tant, no les hagués comprat amb tant entusiasme, que és la vida saludable. Que és l'exercici, és el gimnàs, és cuidar-te, és mira això... que t'alimenta no sé què, això, clar, evidentment la nit no va, és tot el contrari, perquè igual sopes molt i prens més copes de les que deus i les hores de son i tal. Tot això ha anat calat a la societat, evidentment sortir de nit costa calés i al final... També,
les sèries, les cases sèries, més còmodes també és una cosa que...
Les cases més còmodes, les parelles ja no hi ha aquella cosa tan abans tancada de la casa, poden estar a casa cadascú amb el seu ordinador i conviure millor, no és allò foto el camp que estic fart i tal, i també el que dius tu, les cases són més còmodes, la televisió o l'ordinador t'ofereix unes possibilitats que abans no tenies,
però en canvi dius que això ha passat sobretot a Barcelona i que no passa per exemple a Madrid.
No, jo crec que...
Això ha de tenir una altra explicació.
A mi, és una pregunta que em faig molt sovint. Jo crec que aquí hem anat adoptant un model que considerem més, diguem, més occidental, però jo crec que menys mediterrani. Curiosament, per mi el mediterrani anava lligat a aquesta juerga una mica fallera, si vols, i la gresca i la xirinola. Jo recordo perfectament quan hi havia verbena de Sant Pere i de Sant Joan. Jo la de Sant Joan l'altre dia la vaig trobar molt menys animada, és a dir, que allà l'única que queda. I no sé per què aquí hem anat adoptant aquest model més civilitzat, perquè de tota la vida els estrangers no entenien que aquí se sopéssim més tard a les 9, a les 10. Uh-huh. Tot això, bueno, s'ha anat imposant aquest model. Jo, francament, crec que és que no hauríem de perdre.
Tu veus reversible, això? O sigui, tu veus que pot ser una cosa que puja i baixa i que ara estem en un moment baix de la nit a Barcelona i que pot tornar a pujar? No.
No, perquè desapareix l'empresari de nit, la nit ja no té l'atractiu empresarial que tenia abans. Clar, ja no hi ha ningú que obri discoteques, no hi ha ningú... Sí, determinades discoteques, però no és l'estil que jo m'agrada.
És el que anava a preguntar. Clar, no pot ser que hi hagi una nit a Barcelona que estigui funcionant molt, però que ja no sigui la teva?
Pot ser, però jo la veig molt lligada, per exemple, al Port Olímpic, tot allò, i molt estranger, i jo, objectivament, jo he mirat les sales que hi havia fa 30 anys i les que hi ha ara, i objectivament és com els cinemes. Tu no pots dir que és que no serà que ara... No, hi ha més cinema, hi ha menys cinemes ara que abans. I sobretot s'ha perdut una cosa, que això indiscutiblement altres ciutats sí que ho veig, que és que la gent de més de 40 aquí no surt. Surt molt poc. La gent, és a dir, que amb l'edat també s'accentua la comoditat i només ha faltat la pandèmia ja per...
I on aneu els últims romàntics, els últims noctàmbuls, diguem?
Bueno, jo crec que depèn de la nit. Al final ja estàs disposat a estar sol en un bar. Arriba el moment que dius, bueno, no hi ha ambient, però m'és igual, però jo segueixo sortint i segueixo tal. Mira, no sé, hi ha discoteca, evidentment, l'últim marca que queda de nit a Barcelona és el Bodegas.
Que no en parles del llibre.
No en parlo? No? Ostres, doncs mira, fixa't.
He pensat, dic, no sé si...
Doncs mira, és un error, perquè parlo dels darrers, l'hotel on va ser dels darrers locals, el Jardineto quan feia una mica saltava les normes. Clar, potser parlo dels que ja... Segurament ha sigut un lapsus, perquè és dels jocs que ja han deixat una mica de tenir, de tenir força. I la nit està molt fragmentada, la gent jove també cada cop diria que està més a casa, fa més festes a casa, perquè tenen més llibertat. Doncs escolta, això del Bodegas, ara m'he quedat amb aquella cosa, saps, com quan fas un llibre de memòries i no cites a un amic, no? Dius, veritat, ostres, pues quin fallo, no? Però tot va en contra de la nit, especialment a Barcelona. I tampoc ningú lamenta, És a dir, jo reconeixo que m'estic quedant sol i que, per tant, molta gent ho veu fantàstic. Ara jo enyoro aquella ciutat on tu podies canviar de llocs, canviar d'ambients, i ara queden molts pocs jocs. Un dia a la setmana pots dir el Negro y Rojo, un dia pots dir el Quartier, com a dies únic el Bodegas, però ja no obre 7 dies tampoc.
Has pensat?
Ho enyoro molt de Madrid, jo, això.
Has pensat, Joaquim Luna, en la retirada?
No, perquè jo he vist... Jo sempre he pensat que si un està dignament als jocs, no hi ha moment per la retirada. Home, el camí ja no em veuràs és fent determinades coses, determinats papers, que això sí que serien una mica, escolti, retiris, Però... Si tu et vas apartant una mica, vas trobant aquell racó als jocs, a les sales, a les discoteques, on tu veus i disfrutes i no estàs allà tampoc volent tal, jo crec que no hi ha per què retirar-se. Jo he vist noctàmbuls amb molta edat. És a dir, el noctàmbul no, es retira quan et mors. Que era aquella frase, ja descansaré quan estigui mort. No, el noctàmbul de debò, el que és de debò, mai es retira.
No tenim dubte que és de debò.
No, sense cap mena de dubte.
Joaquim Luna, esta ronda la pago jo, una crònica personal de la noche, auge, agonia i fauna, un llibre que us ho passareu molt bé, que hi ha una tesi amb tot això que és la que ens estava explicant, i un repàs també aquests 40 anys de la nit, no només aquí, no n'hem tingut temps de parlar, però també la nit a altres llocs del món, per exemple, la nit de París, la nit de Tòquio, la nit a descobrir quan som turistes, que no només fem coses de dia, sinó que també la reivindicació de Luna, que també les nits sortim, perquè també és una manera de conèixer els altres països. Un plaer, Luna, molta sort.
Moltíssimes gràcies. És un llibre lleugeret, típic d'estiu per low cost, per companyies d'aquestes que no el pes, és petitet, i ja està. I no té més ambició que,
sí que, té més, sí que
una
té
estona.
Més. Sí que té més.
Gràcies, Albert.
Això és Reconcentrat.
Senyores i senyors, tot passa al Vostè Primer, amb Marc Giró. D'una a dues del migdia a RAC1.
Marc Poyato acaba d'aterrar l'helicòpter.
Amb el fèretre de Franco a dins.
La ministra, en Francis Franco i el fèretre.
Sembla un xiste. Havia una vez un helicòpter, una ministra de Justícia i Francis Franco dentro.
Laia Colomer.
Explica-ho tu millor perquè jo m'he fet un lío.
L'última hora pel que fa al temporal Glòria, que està afectant de ple el país.
Espera't, perquè crec que el Joan Maria Morros no es donarà pas a la conferència de premsa.
Des del govern de Catalunya volem seguir insistint.
Garantir la distància mínima.
El nostre corresponsal a Londres ha mort, Felip d'Edimburg. Quina és l'última hora? Bueno, que sí, doncs, l'última hora és que s'ha mort.
Ha mort als 99 anys.
Moltes gràcies.
Xavi Hernández. Està a punt de plorar, eh?
Visca el Barça i visca Catalunya.
Consumacions. Huracans. Compareixences. Presentacions. Tot passa al Vostè Primer. D'una a dues del migdia amb Marc Giró.
RAC 1.
Tots som 1.
Escolta, és que al final amb tantes coses que passa no tinc temps de parlar de mi.
RAC 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Hola, Jordi Cuixart, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia a tothom, bon dia, Jordi. I a l'elecció de la presidència i la vicepresidència no ens hi presentem ni el Marcel ni jo, no passa res amb una entitat.
Parlem amb l'advocat Iñaki Urdangarín, el senyor Mario Pasqual. Senyor Pasqual, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vostès.
És un impàs o una ruptura definitiva?
És un impàs, clarament. Ni és un cessament, ni és una separació, ni és un divorci. És un temps que els...
Conseller Argimon, bon dia.
Bon dia. Si tinc febre i malestar, em quedaré a casa i prendré un antipirètic i ja està. Home, no surtis al carrer i procura aïllar-te.
Hola, Chanel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fixa't que quan van dir el meu nom no m'ho creia encara. Estava com en un limbo, saps, de realitat i somni una mica. Vaig dir pel micro, no es volguen aturir. Em sembla que allà va ser com, hòstia, és la realitat.
Presidenta Borràs, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Dimitirà?
Comencem forts.
Sí.
No dimitiré.
El món a RAC 1. On? Passen les coses. RAC 1. Tots som 1. Ah. Així sona. Reconcentrat.
Ah, vale, vale.
Hi ha hagut 3.300.000 persones que han estat enganxades al televisor, bueno, al televisor, a la pantalla o allà on, a qualsevol plataforma que tu puguis mirar, veient la velada de l'any 2, de l'any 2. I entre ells, Marc Bala. Marc, bona tarda.
Bones tardes! Què tal, com esteu?
Bé, ara ens explicaràs, perquè, en fi, tothom en parla, molts no ho hem vist, i ara doncs ens explicaràs una mica en què consistia aquesta vetllada de l'any 2.
Tu no ho vas veure, Toni?
No.
Estava tothom enganxat, això, eh? Tothom comentant-ho a les xarxes.
Deixa'm dir que pel vídeo que m'heu posat aquest migdia, m'he reafirmat amb el bé que vaig fer de no mirar-me.
Per què? Bona realització, bon
sí,
tempo.
No, això sí, això sí.
I unes pelees de
els principals
cuidado,
artistes ara mateix de música també actuant. Allò semblava la Super Bowl a Badalona. Allò, Toni, no pots menysprear-ho perquè, a més, aquesta
com a espectacle,
va ser la bomba.
Els que feien l'espectacle, ja Dios la cosa mio. Va ajustejar molt, eh?
Va, us ho explico per si no esteu molt familiaritzats. Aquesta xifra que tu donaves, Toni, no és una xifra qualsevol. La dels 3.300.000 espectadors és el nou rècord d'espectadors a Twitch. El va fer l'Ibai Llanos i el seu equip, com bé deies, aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic de Badalona. Comencem pel principi per aquella gent que no estigui familiaritzada amb la plataforma Twitch, ni estigui familiaritzada amb l'Ibai, ni estigui familiaritzada amb internet. Bé, si no estàs familiaritzat amb internet, potser vas tard perquè t'expliqui això. Però a Twitch encara arribem. Twitch és la plataforma d'entreteniment digital en directe per excel·lència ara mateix. El que en el seu moment va ser el teletexto, Ara ho és Twitch.
No he vist mai.
Vostè no feia anar al teletext, senyor Marcelí?
No, gaire.
No,
això,
eh?
No vaig aprendre mai, allò.
Ostres, doncs patirà vostè en aquesta secció. Si no ho sona, difícilment es pot arribar a entendre aquest fenomen que suposa el que es va aconseguir a Badalona dissabte passat. I en què consisteix aquest evento de l'any 2, que és la segona edició? Doncs principalment són combats de boxa.
Ah, això està bé, eh? Ah, antes ho feia a la tele.
Però no són lluitadors professionals.
No.
Ah. Són streamers,
què dius,
gamers,
qui?
Casters,
què?
Youtubers, influencers.
A veure, torna a repassar la línia, perquè això vol dir que no són professionals.
No són professionals.
No són boxadors.
No, li explico. Tot això de streamers, gamers, casters, youtubers, influencers, diguéssim que són les celebrities d'internet. Són la gent famosa que hi ha a internet. Que vostè, si no consumeix aquests productes,
com pot comprovar,
no els coneix.
Nosaltres ja estem... Ja estem fora.
Tais away, chaval.
No patim out. No patim perquè parlarem d'un personatge que sí, que de ben segur coneixeu, i ara ho comentarem. Doncs bé, amb aquests els posen en un ring i es trenquen la cara, com s'ha fet tota la vida, però no sent
professionals. A cops de puny,
a cops de puny. Amb el guà de boxa.
A bufetades.
Amb un ring professional.
Es diu ring, però després toquen ding-dong, ding-dong, quan fan el canvi de sentit.
La gràcia és que tot això...
Ding-dong, 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 i canvi es diu ring. És un timbre diferent.
Jo ara fins a les 5, que crec que té un encàrrec, crec que podem prescindir dels seus comentaris. Gràcies.
Bé, doncs la gràcia és que tot això que us ho estic explicant, l'Ibai Llanos, que és ara mateix qui té el rècord de més visites a Twitch, ho converteix en un gran espectacle amb actuacions amb grans estrelles de la música, com us diria, com si fos la Super Bowl. Bé, el secret és que la posada en escena és espectacular i, de fet, Ibai...
Quan dius actuacions de referència musical, de qui estem parlant?
Doncs, per exemple, hi havia el Bizarrap.
Fuà, de tant de vergüenza.
Bizarrap és un dels artistes mateix...
Però està petando.
Bueno, a Rails B, per exemple.
Fuà,
Rails B.
Rails B de B, és B, com una B alta. Nicki Nicole també va actuar.
Fuà, de Nicki Nicole.
Si en aquest programa hi hagués gent més jove... Potser em podria seguir una mica la corda. Però clar, estic davant d'aquesta gent que foteu unes cares, que us esteu espantant. Clar, potser no...
No.
Duki, també. Quevedo també va actuar.
El Duki, tete.
Quevedo va actuar.
Sí, però Quevedo no és el que vostè pensa. Bé, com us deia, va batre el rècord. Us poso el moment on s'assabenten que tenen la major audiència de la història d'aquesta plataforma. I, de fet, també hi és l'streamer The Gref G. Que és l'streamer que fins ara... Jo us ho explico.
Hauríeu de veure les cares del senyor Buigues.
Això costarà, això costarà.
Senyor Marcelí, no.
Això costarà.
I Mimenda.
I jo.
O sigui, estem out, però out.
I una altra Menda Lerenda, també.
Sí. Aquests no surten a TV3.
Out total.
No. Ja podem anar a buscar el que seria la carta de jubilació, eh?
Sí. Doncs diguéssim que ara aquest rècord el té Ibai. Doncs abans el tenia un altre noi, que es fa dir The Gref G. I ostentava aquest rècord.
Però tu els coneixes, doncs, tu?
Precisament...
Jovencito,
personal, els coneixes tu? Personalment no, però els veig. Doncs bé, aquest nano que fins ara ostentava el rècord també hi era en aquest esdeveniment i va poder felicitar en personal Ibai.
Felicidades, creo que este es el récord de Twitch ahora mismo, si no me equivoco.
Tiene que subir Gref aquí.
Gref. ¿Qué ha pasado?
Ya se acabó, ya no hay más, ya está, se acabó.
Mira, Ibai, sinceramente, los récords están para superarlos y creo que si alguien se merece tener el récord de viewers de toda la historia de Twitch, eres tú. Empezaste a streamear hace 2 años y creo... No, lo digo de verdad, lo digo de corazón. Creo que esto es la recompensa que te mereces por todo el trabajo que has hecho. Eres un titán y lo malo es que cuando yo hice el récord estaba en mi habitación solo, terminé streaming y me quedé un poco rayado diciendo, ¿qué acabo de hacer?
Sí.
Pero es que tú ahora mismo acabas de llenar este pabellón y todo el mundo puede corear tu nombre para felicitarte el récord.
Això que sentíeu de fons eren 12.000 persones omplint l'estadi olímpic de Badalona.
A ver si lo hacéis vosotros. A ver si lo hacéis vosotros, ir ahí...
No, nosaltres no. No és per res, però té raó. 12.000 oients de públic...
És que ni muertos, no te vienen ni muertos.
Estic veient que el senyor...
Ni vivos, no ve.
Estic veient que el senyor Marcelí li està sortint sang del nas, jo li explico. Viewers, senyor Marcelí, viewers...
Fa estona que no entenc...
Són espectadors.
Claro, viewers.
Viewers són la gent que ho veu. Viewers de veure.
Però d'on allà...
No, els viewers estaven des de casa mirant, com a la tele.
Fixa't que tot és el mateix, però canvien el nom de la paraula de... Saps? Viewers per veure... Oients,
i streaming, senyor Marcelí, és emissió.
Sí. Clar,
doncs va, ara sí que hi haurà
com
un nom...
Com si fos una tele. Per
exacte.
Ah, clar,
però mateix. Que ho veu des d'un dispositiu mòbil allà on vulgui. Va, anem al tema principal, perquè de combats de boxe n'hi havia 5, però al cap de cartell, el gran reclam, el que vindria a ser...
El plat fort.
El plat fort, el cos a cos més esperat era... El que hi havia entre el creador de continguts, que també és youtuber, que es diu Mr. Jagger, que ara ho comentarem, és un nano que portava una aspiradora tatuada a l'esquena, literalment, una aspiradora tatuada a l'esquena. Tu, Toni, l'has vist, que te l'he ensenyat abans, eh?
Sí, sí, es poden fer molt tipus de tatuatges, però una aspiradora
jo
encara no ho havíem vist.
I no era petita, eh?
No, gran.
Nilfix. I qui era l'altre combatent? Aquest sí que el coneixereu. Era David Bustamante.
Dios mío.
Vamos a ver el combat. Favor, redoble de tambores. ¡Bustamante! ¡No compres mi destino!
Es el mejor día de toda mi vida. David Bustamante contra Mr. Jagger.
Clar, David Bustamante és cantant, és artista, no reparteix llets allà on va, però en principi. Bé, l'esdeveniment va ser molt seguit i comentat a xarxes, però aquí ve un altre tema important. Hi ha una piulada que l'equip del Versió ens va cridar especialment l'atenció, és la del nostre company amic Xavi Franquesa, que va dir el següent a Twitter. Va dir, no me preguntéis ni cómo ni por qué, pero acabo de ver el eventaco que ha montado Ibai Llanos. La chavalada nos está adelantando por la derecha. Otra cosa os digo, sin machiruladas. Con casi 20 años más, al Jagger este lo quito de ese trono en dos asaltos.
Paso a paso, golpe a golpe.
Doncs efectivament, per comentar aquesta piulada i el que va suposar el combat entre Jagger i David Bustamante, tenim a Xavi Franquesa.
Hombre.
Bona tarda, Xavi.
Dios mío.
Bona tarda a tothom.
Sube al ring, sube al ring. Què tal, com vas veure aquest evento de l'any 2? Què et va semblar?
Doncs escolta, com deia precisament el tuit, ho vaig veure com de miracle, no sé què estava trastejant, o al Twitter, o d'allò, no sé com vaig anar a patalla, perquè no havia posat en marxa el Twitch en la meva punyetera vida, i vaig veure aquest esdeveniment. Primer, haig de dir una cosa, tècnicament, tant de bo al país es fes algo similar en lo tècnic en una retransmissió esportiva amb aquest tipus d'intensitat. Estic molt a favor del que deia Toni, hi ha un amateurisme amb els que executen aquesta acció, és a dir, presentadors i demés. Posem a banda sempre a l'Ibai, que a mi em sembla que és un compendi meravellós entre els millors comentaristes esportius o de retransmissions esportives, en aquest cas com l'Andrés Montes, el Carlos Martínez, el Daniel, i fa com un compendi. De fet, fins i tot no ho he posat en el tall, però el Bustamante em va encantar perquè el presenta com el preferido de tu madre, i això em sembla meravellós, perquè està arribant un tipus de gent que ja comença a afectar a la gent gran com jo, és a dir, gent adulta, ja no em considero gran, però sí com a mínim adult. Vull dir que això no és només per niñatos, i això és a l'inici d'algú que aquí faig unes duríssimes declaracions.
Atenció.
En un parell d'anys mínim veurem aquest previ a la Copa del Rei, per exemple, aquí a Espanya, presentat per l'Ibai i companyia. Si no, tiempo al tiempo.
Què m'estàs dient?
No, mira, que dic que no hi ha diners ara per pagar diners a l'Ibai i als seus amics per fer una qualsevol retransmissió, eh?
No ho necessites, perquè aquest tio, fixa't que és intel·ligent, i es va posar al costat per fer la retransmissió de lo que és la boxa en si mateix, perquè els grups en si, tots estarem d'acord que eren una castanya, ja havia el Bizarrap, però també et dic, tots aquests grups que has anomenat, tots per si sols, omplen el Palau Sant Jordi, i aquest tio els ha fotut el mateix dia tots a Badalona. Per tant, ole tu pollita, Ibai, també t'ho dic. Hi ha un tema. Es va juntar, perquè aquest tio és modest, a més, perquè es va juntar del millor comentarista de boxa que hi ha al país, que és el Jaime Ugarte. Vull dir que el tio idiota no és. S'envolta de gent que entén de la matèria, i et dic una cosa, ell entén bastant, ens ho va demostrar als Jocs Olímpics, on participava a les retransmissions de bàsquet, i ho feia, de veritat us ho dic, d'una manera meravellosa. Ara, dit això, si ens centrem en el que és la boxa, estrictament, vaig sentir vergonyeta, vergonya aliena a tope, perquè clar, si fas un esdeveniment d'aquest, ho petes tant, home, posa gent, com a mínim hagi entrenat una miqueta, és que et vull dir o no.
Hem de recordar que tu, Xavi, practiques o has practicat boxa, i per tant és un esport que, si més no, el coneixes una mica de prop.
Sí, l'he practicat durant un temps, vaig deixar de fer-ho perquè també s'ha de dir que quan ets jo, de manera amateur, total, el que passa és, clar, hi ha una cosa que es diu ja no és els sparrings també, sinó que són els interclubs. Els interclubs són gent que entrena diferents clubs, s'enfronten, hi ha unes pelades que li diuen que s'enfronten entre gent de diferents clubs per categoria, pes, etc. I a mi, com que faig de 1,90 m i més de 92 quilos, a mi sempre em tocava amb tots els porters de discoteca de la zona de Barcelona i Romania.
Ja passa això.
Ens m'han tocat la cara a base de bé.
Has rebut bé, eh?
Molt
bé.
No, dic que he rebut. Saps com els news que tots els documentals els menja un cocodril jo? Doncs jo m'he sentit new durant 3 anys.
Que queda darrere, eh?
Exacte. Sí. Però tot i així, veient que era més aviat destre al Bustamante, però que evidentment sortia de la cantina, perquè aquest tio ha entrat poquíssim, estava desfondat, i el segon assalt el van tombar perquè el tio no podia ni respirar.
Mira, però no t'avancis, no Xavi, que si vols podem anar desgranant una mica aquest combat, hem tret els àudios i els anem comentant amb la teva mirada també de boxejador. Et sembla bé?
Endavant les actes.
Doncs mira, primer assalt, ja Bustamante ja comença a rebent de valent.
Jagger va salir fuerte. Ui!
Albert, Jagger no tiene miedo.
Jagger no tiene miedo a nada, ya lo vimos. Jagger, al revés, infunde miedo a los rivales y es lo que está intentando hacer.
Es muy rápido Jagger, ¿eh? Es muy potente.
Hostia, Jagger. Cuidado con Jagger, que aguanta los palos. ¡Un punto es todo de que hacerle, David Bustamante!
Además, Jaime, hay diferencia de envergadura, pero no de peso. De hecho, ¿no? Es más pesado no, Bustamante. No, es
tiene,
curioso, ¿eh?
Claro, no tiene nada que ver, porque es más brazo y largo. Sí. Es Jagger, y eso en el boxeo es muy importante, es una ventaja, ¿eh?
Y busca Jagger ahora, se ha comido a
¡Qué
guerra! ¡Es increíble! ¡Qué combatazo! ¡Qué pedazo de primer round, Remedy! ¡Cuidado, que quedan segundos todavía! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Los últimos golpes de Jagger! ¡Qué pedazo de primer asalto!
Para cilar. No plorava tan Bustamante des de OT1, ¿eh?
Escolta, clar, és que només el va veure sortir. És el que diuen. L'altre li treu el millor 20 centímetres, però pesen el mateix. Per tant, ja han d'estar a la mateixa categoria. I un tio que medeix 20 centímetres més que tu i els braços també el millor té 20 centímetres més de braç, és evident que et tocarà. Ara semblava una baralla de bar. Però si tu escoltes la retransmissió, escolta, semblava ben bé l'últim combat de Mohamed Ali.
Ho saben vestir bé, aquesta gent, eh?
El què, perdona?
Que ho saben vestir molt bé.
Home, aquest és el truc, que vull dir que al final tu pots tenir una merda que si li poses un bon llaç i un bon embolcall, aquella merda te la compres de seguida.
Sí.
I això passa en tota la vida, eh? Vull dir que al final aquest li donen, evidentment, un palau d'esports ple de gent que anaven tots, anaven tots desatals, absolutament. Clar, això sempre suma. Per tant, allò que era una castanya, com esdeveniment esportiu era una castanya, ara, com a espectacle, crec que ha sigut un dels millors espectacles de l'any, almenys dels que jo hagi vist últimament. Perquè si tu veus els premis d'una Copa del Rei o d'un partit important, allò és una castanya infinita, no hi ha qui s'ho mengi.
La cara de Bustamante també era un espectacle, sí. Xavi. Escoltem el moment on ell anuncia que es retira del combat.
No puede, Bustamante, me parece.
Técnico, buen abandono.
Abandono de Bustamante, que no puede con la bestia, no puede con Mr. Jagger. ¡Qué barbaridad! Ahí está, levanta los brazos y lo ha destrozado Reven. Vuelve a ganar Bustamante, no ha podido más.
Hem de recordar que Bustamante ho va saber amb 5 setmanes d'antelació que s'havia d'enfrontar a aquest youtuber i estava substituint a Jaime Lorente, i en aquestes 5 setmanes ha perdut 15 quilos durant la preparació física.
Si n'ha perdut 15, no sé com estava Bustamante, franquesa, perquè jo he vist les imatges i a Bustamante, bueno, li, diguéssim
bon any,
que...
Bon
bueno, estava una mica allò que se'n diu passat de pes.
Home, i diu que perdre en 5 setmanes 15 quilos, vull dir, és una activitat de risc, també t'ho dic. Per tant, si sumem que ja estava passat de pes, com estaria abans? Que aquest home, jo crec que quan li va rebre la notícia estava en pijama i les pantufles al sofà. Escolta, una miqueta de cap, una miqueta de cervell, que tampoc va massa lligat a la boxa, però si t'ofereixen, escolta, digues, igual l'any que ve m'ho preparo un anyet. Perquè si jo pugés al ring amb aquest home, que evidentment té cara de Cecilia, que el Jagger aquest, home, no pujaria sense haver entrenat abans mínim 4 o 5 mesos molt a fons, perquè idiota tampoc soc, perquè si no m'arrencaria el cap. Però vull dir, escolta, vull dir, a més, hi ha una cosa que li he comentat aquest matí al, al Bala, que és molt important. Si tu no tens molt clar que has de guanyar un combat, és sagrat que tu no pugis al ring fent-te el xulo. No pots, no pots anar
fent-te. El Bustamante es va fer una mica el xulo, s'ha de dir,
Va, home, puja'm una mica de modèstia, dic, a veure si li, a veure si li caso alguna hòstia, però d'entrada no vagis amb el ball, no passis per sota les cordes fent el zigzag, no facis el xulo, Bustamante, perquè després, i menys si després el que has de fer és retirar-te.
Totalment, perquè no va aguantar gens.
Home, si et calten una hòstia, fes-te el mort, que això sempre és difícil.
Doncs mira, escoltem just el moment on estava recollint cable i potser es va donar que no era el lloc on havia d'haver participat. Escoltem.
Estoy cansado, pero estoy muy contento. ¿Verdad? Estoy muy agradecido por la oportunidad. Ha sido un reto acojonante, el ambiente es maravilloso. Él es un rival increíble, está muy en forma, se notan los años y los meses de preparación. Solo espero que valoren, pues eso, 40 años, 4 semanas y tengo el valor de plantarme delante de esta torre. Dándolo todo. Para terminar y dejarle que él es el protagonista nada más. Que perdonadme a todos los que se han defraudado, simplemente lo doy todo y enhorabuena, Jagger. Es acojonante la preparación y gracias a Ibai y a Company por invitarme, ojalá sea la primera de muchas. Gracias a todos, de verdad.
Vaja, doncs aquest era el moment on, on Bustamante ja girava cua ja cap a Sant Vicente de la Barquera.
Aquí el realitzador, si hagués estat hàbil, hagués hagut de fer sonar la de no, soy un Superman, i hagués editat ja el tema, hagués quedat rodó.
Totalment. I a més que la de Dos Hombres y un Destino, que cantava amb Àlex Casademunt, el videoclip era en un ring de boxa.
Home, doncs imagina't, imagina't. Però no va sortir amb aquest tema, va sortir amb un altre tema promocionant el tema nou, sí. Però ja et dic, vull dir, vaig sentir una miqueta de vergonyeta aliena, però vaja, vull dir que això ja pot passar, al final és un pantallazo que es fot, es posa, diguéssim, en circulació, es posa al mercat, presenta el nou tema, a canvi de què? D'aguantar dos rings, o fer dos assalts amb un ring de boxa.
Sí, però a l'últim ring, a Bustamante li està sangrant la boca, A l'últim round hi ha una imatge que li està, té tota la...
També t'ho diré que s'ho mereix, perquè els seus concerts sagnen les orelles.
No, no, ja, però...
O sigui que...
Només et dic que les últimes bufetades el tio ret fora, que no sap ni on és,
Escolta, tot i que anàvem amb cas, que això ja és una miqueta de la boxa materna, amb cas, perquè sense cas l'hagués destrossat als 30 segons, jo et dic una cosa, malgrat portar... Aquest cas és una cosa simbòlica, pràcticament, perquè a mi, un cop, el César Córdoba, que és un dels millors esportistes d'esport de contacte que ha donat la història del nostre país, a mi, un dia fent un reportatge amb la broma, em va calçar una hòstia. I ell deia que estava marcant, marcava, vol dir, com fer el gesto sense anar amb la força. Jo em vaig oblidar del que serien les paraules esdrúixoles durant dos mesos. Saps què vull dir? Em va ressetejar el cervell. Així que compta amb el tema, perquè és poca broma.
No? Sí, sí. No, no, jo tens tota la raó. Jo recordo que vaig practicar, vaig fer una certa... Bueno, vam anar a practicar amb Joan Ortega.
Què era allò?
El kickboxing.
Això.
Sí. Diria que era kickboxing o boxe, no ho recordo. I allò...
Kickboxing era.
Marcant també, igual que tu, franquesa, marcant l'Ortega, marcant, em va fotre un crotxet que vaig quedar que... Bueno, i ara després ja no sé què vaig gravar, vaig quedar així i aleshores em va dir, sí, potser no marquem tant, perquè dic, no, millor no marcar, perquè ja m'has fet m'has marcat i m'has pentinat. Vull dir que me'n vaig anar arreglat, i això que anava també amb el casco i tota la comèdia. Franquesa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molt bé, gràcies. Gràcies, Xavi, una abraçada.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Ad
Vamos a preparar muchas más cosas. Vamos a dar la bienvenida a la velada de la tarde 1. Tenemos sorpresas a punto. Me voy a quedar con los derechos de televisión del Fútbol Club Barcelona. Como están caninos, me quedo con el 25% y los pongo en Twitch para la velada del año 3. Voy a poner a Jordi Alba a pegarse con Memphis Depay, Ansu Fati contra Adama Traoré, Xavi Hernández contra Joan Laporta. Y ojo al bonus track, ojo, por la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni contra Ernest Maragall. Todo a punto para la velada número 3, la velada del año número 3. Os dejo, que la radio tiene menos seguidores que el stream de el señor Boigas. ¡Vamos!
Versió RAC
concentrat.
Clapés.
Vale, vale.
RAC 1. Versió 25 anys.
Estàs preocupat perquè s'ha acabat la saga La Guerra de les Galàxies?
O... S'ha acabat.
Constantino Romero. Novembre del 2005.
Bueno, sembla que... Bueno, jo diria que sí, ja, que ja, ja no dóna més la cosa. Vull
igual
dir que...
Sí.
Que...
No, s'apago, igual s'apago.
Que hagi arribat un episodi nou després de tants anys, sí. Havia aparcat el Darth Vader, sí. Havia, estava tancat ja, el calaix, i la, un dia, fa uns mesos, oye, que ha vuelto. I va, vale, pues vamos allà. I nada, pues Luke, yo soy tu padre.
I com ho fas allò que respires?
Això no ho faig jo,
el Darth Vader.
No, el Darth Vader respira sol.
Darth Vader, senyor Marcelí.
Darth Vader. Versió RAC 1. 25 anys parlant en plata.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1.